Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia, us informa Marc Curado. Haití torna a tremolar. Fa uns minuts hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 5,9, segons informa el Centre Sismològic del Mediterrani Europeu. Un sisme que ha passat a uns 8 quilòmetres de profunditat. Això després del terratrèmol de magnitud 7,2 que ahir va fer almenys 300 morts i prop de 2.000 ferits, segons balanços molt provisionals. El primer sisme va fer importants destrosses al sud-oest de l'illa caribenya i fa pensar en el malson del 2010, quan un altre terratrèmol va fer 300.000 morts i va enfonsar el país en una greu crisi humanitària. El primer ministre haitià, Ariel Henry, ha decretat l'estat d'emergència durant un mes i ha demanat calma a la població. Els hospitals estan col·lapsats i demanen reforços i medicines. També hi ha molts problemes de mobilitat per accedir a les zones més afectades, les ciutats de Call i de Jeremy. La delegada de la Creu Roja a Port-au-Prince, Bàrbara Vallès, ha dit a Catalunya Ràdio que la situació encara és confusa a l'espera de com evolucionin les feines de rescat.
Lo que pasa es que son ciudades que al parecer ha habido mucha derrumbe de casas y de escuelas y sobre todo ha habido problemas a nivel de las infraestructuras, pero estamos todavía a la espera de más información.
Segon terratrèmol, doncs, en poques hores. Estem a l'espera de tenir-ne més detalls. Us els explicarem en pròxims butlletins informatius i a les 8 al Catalunya Matí. Encara a l'exterior, els talibans encara més a la vora de guanyar el control de la capital de l'Afganistan. Kabul, segons informa l'agència Reuters, ja han pres el control de la ciutat de Jalalabad, a l'est de la capital, això després que les darreres hores també havien aconseguit Mazari Sharif, l'últim feu del govern al nord de l'Afganistan. S'estreny, doncs, el setge a la capital. L'exèrcit ha fugit a la desbandada de Mazari Sharif després dels primers combats i la ciutat s'ha rendit. Tampoc hi havia ningú oferint resistència a Jalalabad. I màxima preocupació del president de Rússia, Vladimir Putin, pels incendis desbocats a Sibèria i les inundacions al sud. El dirigent crida les autoritats regionals i municipals del país a fer front a l'amenaça del canvi climàtic i als desastres naturals. A Catalunya, 35 comarques catalanes estan en alerta màxima per les altes temperatures que aquest cap de setmana arribaran al seu pic màxim. S'han ampliat fins a 333 els municipis on hi ha restriccions i també prohibicions. Protecció Civil demana la implicació de la ciutadania davant l'elevat risc d'incendi. La pressió policial i el tancament de platges a la nit han aconseguit reduir els botellots a la Costa Brava. Sí que hi ha hagut joves, però, que s'han concentrat a zones boscoses. Les policies locals gironines reclamen que el toc de queda s'ampliï a tot el litoral per evitar l'efecte crida cap als pobles on no hi ha confinament nocturn. Palafrugell, Xavier Pi.
3 de la matinada, la policia local de Palafrugell rep l'avís que s'està muntant un botellot en una zona de camps. Els agents hi van ràpid i denuncien la desena de joves que fumen i beuen. El perquè l'explica el sergent David Fernández.
Per tal d'evitar que quan arribessin estigués ja en macrobotellón amb 500 persones, més fàcil actuar quan tenim 8 vehicles, 10, 15, 30 persones que no amb 500.
Tant aquí com a l'escala, tancar platges ha estat efectiu a Calonja, però aquest dissabte a la matinada els agents sí que han hagut de dispersar grups d'un centenar de joves a la zona del passeig. Les policies locals gironines reclamen que el toc de queda s'estengui a tot el litoral per evitar l'efecte crida als municipis que no en tenen. L'inspector David Puertas és el cap de l'associació que les agrupa.
Policialment parlant, ens agradaria tots tenir un toc de queda a partir de la una, perquè es facilita molt la feina, no?
A Mont-ras, un poble petit sense policia local, l'Ajuntament ha tancat els aparcaments del poble amb barreres de formigó, però un grup de joves ha fet un botellot en una zona boscosa.
Ara són les 6 i 4, esports, empat de l'Espanyol en el seu retorn a la primera divisió contra l'Osasuna. Els blanquiblaus han empatat a 0 al Madrid. Per la seva banda, ha guanyat per un gol a 4 al camp de l'Alavés. Benzema, en dues ocasions, Nacho i Vinícius han estat els autors dels gols. A segona, el Girona debuta en victòria. Ho ha fet per 2-0 contra la Morevieta. Stuani i Nahuel Bustos han fet els gols dels gironins. I per últim, en ciclisme, l'eslovè Primoz Roglic és el primer líder de la Vuelta després de guanyar la contrarrellotge en la primera etapa de la Vuelta disputada a Burgos.
Fins aquí les notícies.
Aquest estiu, un restaurant caníbal a Berlín obre dissabte i diumenge d'11 a 12 del migdia.
Un restaurant caníbal a Berlín no és un restaurant, és una altra cosa, però alimenta. M'explico, no?
Si et mengessis un home o una dona, tindria gust de porc, perquè l'actitud dels humans porqueja molt.
Tot el que es menja al restaurant caníbal no és atrezzo, és de carn i ossos.
Dissabte i diumenge d'11 a 12 del migdia, un restaurant caníbal a Berlín.
Aquest estiu us servim els millors plats que hem cuinat durant la temporada.
Amb Paula Molés Martí, a Catalunya Ràdio.
Futbol català, amb Marc Marvà.
El nostre futbol, a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
Cada dimarts al web i a l'app de Catalunya Ràdio, Futbol català, amb Marc Marvà.
Gols, clubs, derbis, equips en forma, històries conegudes, històries per descobrir. El futbol territorial i el futbol base català a la ràdio pública del país.
Futbol català, amb Marc Marvà. El podcast de futbol català, al web i l'app de Catalunya Ràdio.
Amb el suport de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física.
Escolta l'estiu a Catalunya Ràdio. Ens tens a tocar.
No sé com t'ho fas.
A l'estiu el mans és Licatmans. Amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Us donem la benvinguda a la cultura popular, a la música folk, a la música de cobla, de la sintonia de Catalunya Ràdio. Aquest que ara comença és Licatmans, el musical del Mans, que us acompanya tots els dissabtes i diumenges d'estiu al llarg d'aquesta temporada. Ara sentirem Cavalleresca, de Joaquim Serra, amb la cobla Sant Jordi.
Seguirem posant-hi més música amb els aires del Montseny, aquesta orquestrina que recupera i posa altre cop a dalt de l'escenari els ritmes típics dels balls tradicionals i dels balls de plaça, al final. Són, com dèiem, els aires del Montseny des del Lliure Albir, Enamorado.
Parlar d'un llibre que es tracta d'un atles adreçat a públic infantil i que vol donar a conèixer les diferents músiques tradicionals del Mediterrani.
En parlem tot seguit amb el seu autor, en Jordi Alsina. Ara fa un any parlàvem de l'atles de les festes de foc dels Pirineus i ara aneu a per la música, en un àmbit bastant més gran. Explica'ns una mica el projecte.
Bé, després de, com has dit molt bé, l'any passat, des del Dimoni Pelut Edicions, no, ens vam decidir tirar endavant el llibre al voltant de les festes del foc dels Pirineus. Aquest any, veient el resultat, que havia estat prou satisfactori, no, l'equip del Dimoni Pelut, vam decidir, doncs, de tornar-nos a liar, no? Tornar-nos a posar la manta al cap, perquè no, en lloc de centrar-nos en els Pirineus, anem a buscar un àmbit on la cultura popular també sigui molt viva, no? Com és la Mediterrània, i centrar-nos en el tema de la música. Vam decidir buscar un llibre que es diu Mediterrània, una mar de músiques, i que versa sobre les músiques populars de la, de la nostra mar.
Són aquelles músiques molt de referència, no? Empresa de terra, de cada territori, en aquest cas d'aquesta volta que feu per la Mediterrània, com són el flamenc, la rumba, en el cas del Principat, la jota com a Països Catalans, tarantela, més tirant cap a Itàlia, el rebetico, la critcà, el raï, músiques àrabs, sefardites i el fado. Per què el fado sempre el posem dintre la influència mediterrània? Tu que ets antropòleg, això ens ho has de saber explicar.
Sí, de fet, a veure, la Mediterrània, jo soc dels que pensa que va molt més enllà, no?, de la seva costa. El mar és un lloc on es comparteixen moltes coses, no? Diferents pobles que estan al seu voltant han compartit llengües, han compartit comerç, comparteixen fins i tot clima, paisatge. Creiem que el fado i Portugal, sobretot al seu sud, els aires de la Mediterrània encara hi arriben. I fins i tot en el fado, no, pues, hi ha tota una sèrie de melismes, no, si ens posem des d'un punt de vista musicològic, que ens recorden també a certes tonalitats que podem trobar des dels fandangos flamencs o cants de lament que ens aporten més cap a l'Orient. La Mediterrània s'entén molt més enllà de la seva costa.
Tots els ritmes que heu triat, què tenen en comú?
Les temàtiques, la lletra, el fet d'expressar-se, no? A part d'un punt de vista musicològic, jo sóc un aficionat a la música, llavors jo tampoc sóc musicòleg, no? Jo com a antropòleg, però sí que, no, hi ha tota una sèrie de... No? Hi ha una sèrie de temes recurrents, no, que es fan molt presents a tot el mar, tant sigui el paisatge, no, tant sigui l'amor, per exemple, els cants de lament. No sé, jo crec que és molt més una temàtica, no? unes temàtiques suggerents que contínuament es repeteixen entre un cantó i l'altre. No?
I una sonoritat també, podríem dir, o no?
Jo posaria en plural, unes sonoritats, perquè, clar, dins de les músiques àrabs, per exemple, clar, les octaves es divideixen d'una altra manera. Jo crec que hi ha una sèrie de diferències entre la riba oriental i l'occidental, que sí que musicalment es poden percebre. Sobretot amb aquestes estructures musicals tan allargades, no?, que a Grècia es diuen dromos, no?, que són els camins, no?, amb la música turca són els makams, no?, i en la música àrab, per exemple, en el tarab, no?, que és una música molt emocional, que hi ha, per exemple, la Umm Kulthum, que és una de les divas de la música àrab, que cantava, no?, que feia unes melodies, no?, que s'allargaven i s'allargaven molta estona. No? D'això sí que després veus que recullen tota aquesta influència certs territoris. Jo crec que és un diàleg constant d'intercanvi entre una banda i l'altra. Més que musicalment siguin uns patrons homogenis, sí que hi ha una diversitat que és comuna. Hi ha una ànima comuna dins d'aquesta diversitat. No? I una mica és això el que entenem com a Mediterrània, no? Que és un espai comú. La Mediterrània és un espai comú on ens trobem i a partir d'aquí es generen molts intercanvis. No? I jo crec que una mica aquest és el sentit que intentem explicitar en el llibre, no? I fer-lo constar com a través de la música, no, podem entendre també o intentar entendre les diferències dels diferents pobles que hi habiten.
Mediterrània, un mar de músiques. A partir d'aquest treball, Jordi, està pensat per un públic infantil i juvenil.
Clar, aquí hi ha hagut una feina molt important. Clar, de treballar els textos, doncs clar, hi ha hagut de reduir, no? Hi ha hagut un treball primer de reduir molt el contingut, no? de fer-lo molt accessible. No? En aquest sentit, clar, la feina de l'editor, no? De l'Òscar Vallverdú, ha estat molt dura perquè m'ha matxacat, no? Bastant de dir, ostres, anem reduint un text més afable, no? Anem adreçats a un públic infantil i juvenil. I per l'altra banda, la tasca que ha fet el Lluís Ràfols, que és l'il·lustrador i el dissenyador del llibre, que fa que és un llibre molt visual, tant que tingui uns textos que es puguin entendre, que siguin entenedors, no? Que tinguis ganes de llegir, no? Que tinguin ganes de llegir-lo. Hi ha molta informació, és molt il·lustrat, amb diferents icones i diferents nivells, i llavors unes il·lustracions molt xules, no? De cada capítol, per exemple, doncs arribes, hi ha un paisatge que t'il·lustra el lloc on arribes, no? Per exemple, el Fado, doncs arribem a Lisboa, no? Hi ha una primera pàgina central de Lisboa, si anem a la Jota, no? Doncs hi ha una il·lustració central que arribes en el delta de l'Ebre. Un cop arribem a dintre, doncs tant parlem, podem parlar una mica dels instruments, de les lletres, i llavors això és que hem fet que a cada capítol hem parlat d'un o dos músics representatius de cada música, per també poder il·lustrar, no, a través d'aquest personatge que és el que representa aquesta música.
Cara Nadal serà una bona opció per tenir-lo i per demanar-lo als Reis o que te'l porti el tio. N'hi ha acompanyat d'exemples amb Spotify, una llista del llibre en el qual hi haurà exemples de tot plegat. Doncs aquesta Mediterrània, un mar de músiques, per l'editorial de Dimoni Pelut, n'hem pogut parlar amb en Jordi Alsina, que és un dels, la seva ànima en aquest cas, qui s'ha encarregat dels textos del treball.
Dels textos, una de les ànimes. Som tres
una
ànimes.
De les ànimes. Doncs Jordi, gràcies per atendre la trucada del programa, que vagi molt bé. Disfruta de Creta.
Gràcies.
Sí. Fins les 7 del matí, mans.
Imagines una sardana d'Olivier Marquès que hem sentit amb la Cobla Tres Vents.
I ara són Oques Grasses i Tremendo, des del Fareu Bondat, Dies de Tot.
Que et fan pal. Dies tristos, dies grisos, dies estranys. Vindran dies que costen de passar. Dia cabron, dia passon, dia burlon, deixa'm en pau. Vindran dies molt millors, dies radiants, fins i tot dies de carnaval brillant sexual. Dies brutalment acollonants i voldràs que no s'acabin mai, 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 mai. Mai, 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 thank you.
que faci sol. És quan ha estat plovent uns dies. Quan m'agrada més que vingui el bo. És quan m'ha dit que no vindria. I entre les fulles el reflex de l'aigua, pensant la branca si sortia o no sortia. Camps de Maria i reposant les presses, que van corrent i es descuiden els vespres. La seva boca boja i la meva, aguanten l'embestida lliures. Estan tenint la sort de viure, deixen marxar l'angoixa buida. Està el món ple de ploramiques, i viuen els que no han de riure. Els dies que vindran, els dies que marxaran, buscant un sempre que serà com ma mamà.
Mai, mai, mai.
Sempre com mai.
Mai, mai.
Sempre com mai.
Mai, mai.
Sempre com mai.
No passa res, dia ensupit. Dies que són insultantment avorrits. Dia cabron, dia passon, dia burlon. Tira d'aquí, no em toquis més els collons. Hi ha dies de carreteres, de margeres, de terceres. Hi ha dies i sensacions que tal com venen se'n van. Hi haurà dies millors, dies ben aprofitats. Dies tan sofisticats que saltarem pels terrats. Vindran dies en què brindarem. Brindarem pels dies que vindran. Vindran dies molt millors, dies radiants, i voldràs que no s'acabin mai, 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 mai.
Directe des del sarda.net, arriba l'anecdotradi.
Molt bé, voleu anecdotradi?
Endavant.
Home,
doncs vinga.
Recordo una anècdota que ens va passar amb Criatures, amb el Marçal, quan vam presentar el primer disc, el Taumatro, vam fer una sèrie de concerts de promoció. Una d'aquestes va ser a l'FNAC. Anava a fer un concert allà a l'FNAC. Total, que arribem, fem les proves de so amb el tècnic li hauria de marxar, però quedeu-vos aquí, comenceu quan arribi la gent. Bé, bàsicament que el concert aquest el vam fer amb la impressionant xifra de 0 persones al públic, estàvem sols tocant. Però no només això, sinó que a mig concert va arribar un amic meu que li havia comentat que tocava i que si volia venir. Doncs el tio es va passar tota la resta de concert fent fotos on es veia de la sala totalment buida i nosaltres dos allà morts de fàstic dalt de l'escenari, no? I, evidentment, sempre que fem una trobada amb els amics, aquestes fotos surten i bé, se'n riuen bastant de nosaltres.
Per què serà que aquest tipus d'anècdotes d'estàvem sols van sorgint? No han estat ni un, ni dos, ni tres músics els que els hi ha passat això, eh?
Bueno, és que és un clàssic. Sí, sí. Endavant, digues, Esther.
Jo crec que és la gran por d'un músic, no? De dir, bueno,
i tant.
He assajat, he agafat el cotxe, me n'he anat fins allà, no? Ja m'ho he organitzat tot per arribar-hi. I sóc allà i no hi ha ningú. Jo crec que segurament tenen mals sons d'aquest tema, els músics.
M'he inventat el
nom. És com el nostre mal son de fer un programa i que no hi hagi cap oient.
Sempre hi ha oients, eh?
No ho saps mai, no ho saps mai. Llavors és una cosa... Però un músic se n'adona si no té públic, no?
Exacte.
Nosaltres no podem estar aquí fent el sardanet i no escoltar-se a ningú. I mira,
clar,
no ho sabem. Però va, què més?
I segona, per cert, no hem dit, és Ivo Jordà i l'Oste Garaller, on te'ls hi hagi.
Membre de Criatures, està parlant
de Criatures.
Criatures, sí.
Que també s'ha de dir que clar, posar Taumatro en un disco de nom, doncs, no ho fa fàcil de cridar l'atenció a la gent.
No ve com... Dius, que...
Que, per cert, al principi...
Tot... No sé si poso de Traumatrop, però no sé què vol dir.
Sí, al principi tots els hi dèiem Traumatrop, o coses
Traumatrop.
Així. Li canviàvem el nom. Em sembla que algú li va dir Tauromàquia. En fi, següent.
Però és que, de fet, els Criatures reben una subvenció...
Ah, per recuperar paraules.
Sí, de l'Institut de Lletres Catalanes.
Vale, vale.
Perquè,
vale,
perquè vaig, recuperin paraules a través dels seus discos. Sí, sí.
De Quito Matrup, i després van fer la de...
Fraxinoscopi.
Fraxinoscopi. Sí, sí, sí.
Va, sí, sí, clar. Són, proper... Traumatrup, 10 euros al calaix, tu, pitxipim. Fraxinoscopi, 10 euros més. Pitxipim.
El tercer disc de Criatures es dirà... El tercer disc de Criatures es dirà Esternocleido. Vinga, segona cosa de l'Ivo Jordà.
Fa uns anys estàvem fent un correbars amb els Quatre Vents, un correbars nocturn, devien ser les 12 de la nit, una cosa així, i bé, estàvem davant d'un bar, en una plaça, tocant una peça, i tot el que de cop ens tiren una galleda d'aigua des d'un balcó, i bé, ens va agafar tots de ple, ens vam quedar tots xocs, nosaltres, gralles, timbals i partitures. A més, algunes partitures encara les seguim portant i estan totes amb la tinta correguda i arrugades. Però cal dir que això no és l'únic que ens han tirat des d'un balcó, perquè no. Ens han arribat a tirar amb algunes matinades ous.
Ai.
I fins i tot algun cop ens han tirat piles.
Piles?
Piles! Piles
ha de fer mal, eh? Des d'un balcó. Coi, si ha de fer mal. Una pila és com una pedra. Per favor. Ostres, tu, quina mala llet.
Thank you.
tot un clàssic del món de la sardana. La Flama de la Sardana era de Tomàs Gil i Membrado i l'hem sentit interpretada per la Cobla Principal d'Amsterdam.
Escolta l'estiu a Catalunya Ràdio.
Ho tenia tan i tan a prop, ho tenia tan i tan a prop.
Ens tens a tocar. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí i Catmans, l'estiu del Mans, a Catalunya Ràdio.
Seguim a l'Icatmans, el Mans d'estiu a Catalunya Ràdio, ara parlant d'un disc que ens té molt enamorats. És el Pecata Beata, de la Carol Ortiz. Comencem sentint aquesta, L'arròs als llavis.
Per què has vingut tan florit els lilars? I han dit llur joia i envejós a les roses. Mireu la noia que us guanya l'esclat. Bella i pobilla i és bruna i de rostre. De tant que jove enamora el seu pas, qui no la sap quan la veu s'enamora? Per què has vingut? Ara torno a estimar.
Thank you.
Seguim a Liquid Mans amb un nou treball, és Pecata Beata, de la Carola Ortiz.
Carola Ortiz, cantant, clarinetista, és una de les creadores més dinàmiques de la nova generació de músics catalans i presenta el seu tercer treball com a compositora, tot amb música original, sobre un recull de poemes en llengua catalana i amb ànima femenina, com a fil conductor. Després de dos treballs, on el jazz és la base, ara Ortiz es retroba i retorna.
Juliol, roent, roent, noviac, de llum i de vida.
De què ens parla aquesta Pecata Beata?
Uf, és una història molt llarga. Però, bueno, és una mescla de l'interès per la cançó tradicional, vale? Això primer, en primer lloc. En segon lloc és l'interès per la poesia catalana, especialment doncs la poesia escrita per dones, especialment. I en tercer lloc, doncs això, doncs una voluntat de fer com un homenatge a la dona i també com a les meves ancestres.
Les teves ancestres personals i també culturals, d'alguna manera, perquè amb aquest treball, sense cap mena de dubte, després d'haver passat pel jazz, després d'haver passat fins i tot doncs, cantant, en aquest cas només en català, has tornat a unes arrels molt, molt... Vaja, que no les havies trepitjat tant com fins ara.
Sí, exacte, exacte. O sigui, les havia trepitjat amb col·laborant amb altres artistes, com per exemple Coetus o artistes de flamenc, no? La Rocío Márquez, i... però jo com a compositora sí que no els havia explorat tant. Sí, aleshores, exacte, les meves ancestres, o sigui, culturals, no? També personals, però evidentment a nivell doncs, genèric, no? Doncs la història de les dones més del Mediterrani, no? Més d'aquí.
De tota manera, fas un tractament de la música d'arrel, d'aquests ritmes, d'aquestes melodies de la Mediterrània, però sense deixar el teu punt de vista una mica del jazz, també, fins i tot. Passes, ajuntes aquests dos bagatges.
Exacte, i inclús també de música de cambra, no? De música clàssica. O sigui, jo, clar, tinc una formació de petita, doncs, de conservatori. A partir dels 20 vaig entrar a l'ESMUC formant-me en jazz, i el meu pare és músic de jazz, i després, al sortir de l'ESMUC, doncs és com vaig començar a descobrir, a viatjar i a descobrir totes aquestes músiques d'arrel de diferents països, no? Com, per exemple, de la Índia, també del Brasil, vaig estar de Turquia.
Si et sembla, parlem d'alguns dels temes en concret, aquest Corro per la nit, que és el que el cobra el treball.
Cap soroll estrany, cap ressò de crit, corro per la nit.
És gairebé una persecució el que expliques allà dins.
Exacte, és un 7-8, és un ritme d'aquests que es diuen irregulars, no? I amb un ritme, amb un tempo bastant frenètic, i això és doncs a l'est, no? A la música de, bueno, de tot l'origen de l'imperi otomà, és a dir, Grècia, Turquia, Bulgària, Sèrbia. Són ritmes que ells utilitzen també per ballar. I jo també els he tocat molt, he tingut la sort de tocar amb grups amb serbis i tocar aquestes músiques i viure-les molt de prop, no? Aleshores, el poema... Però és que hi ha un punt que és molt màgic, i és que tampoc ho vaig fer buscat, no sé com dir-ho. És com que al llegir el poema de l'Anna, que estava tot el poemari d'on està aquest poema, doncs anava buscant, me'l va deixar la meva mare, que és molt fan de l'Anna Gual, i vaig anar buscant fins que aquest, bueno, hi vaig quedar allà, el vaig començar a llegir dos, tres vegades, i és que, com qui diu, vaig agafar el mòbil, vaig posar gravar, va sortir el tema així, com, tal qual, no? I sense adonar-me ni que estava fent una cosa balcànica. Va ser la mateixa temàtica del poema, que evidentment doncs, parla d'això, d'una persecució nocturna i de la por, de tots aquests pensaments, no? que pot tenir una dona caminant sola pel carrer, doncs d'això, no? D'abusos i aquesta, de fet, ambigüetat sexual també en el poema, que em va semblar molt ostres, em va cridar molt l'atenció. I després, com qui diu, ja et dic, o sigui, vaig posar a gravar i em va sortir aquest ritme que, evidentment, jo l'he tocat molt i l'he viscut molt, vull dir, he estat també a Grècia, he estat a Turquia, vull dir, toco clarinet, que és un instrument, vulguis que no, doncs molt, molt present a la música balcànica, aleshores va ser com molt natural.
Namèlia està malalta, la filla del bon rei.
En el cas del Testament d'Amèlia, t'atreveixes a anar-hi... I clar, és una cançó que hem sentit versionada moltíssimes vegades. I en el teu cas l'has portat cap a la boleria, l'has portat cap a les harmonies jazzístiques, també, que li donen tota una visió molt nova. Però clar, és un tema que ens parla molt del drama, d'aquesta tràgica història entre mare i filla. Què et diu a tu aquest Testament d'Amèlia? Com l'has volgut portar cap aquí?
Sí, és a dir, jo el que vaig voler fer amb tot l'arranjament musical és posar, és a dir, com donar-li una evolució, perquè al principi, doncs, bueno, no saps ben bé de què estan parlant, aviam, al principi ja és molt dramàtic, no? Ja et diu, l'Amèlia està malalta, no? I està fent un testament, per tant, s'està morint, això ja ho sabem. Però hi ha com tota una evolució cap al final, on ella, doncs, es veu la història de realment el tema, que és que la mare se'n va al llit amb el fill, no? Amb el marit d'ella, amb el marit de la seva filla. Aleshores, jo volia doncs, com donar una transformació, no? Que, de fet, a nivell harmònic i melòdic està passant. Eh? O sigui, hi ha com un canvi d'escales, que me'n vaig a una escala encara més àrab, més flamenca, cap al final. I després, doncs posar-hi alguns interludis instrumentals, perquè, clar, jo com a clarinetista, doncs, bueno, hi ha aquest solo, hi ha unes frases com, així com instrumentals, que doncs és una mica... O sigui, jo volia posar-hi com la meva petjada, diguem-ne, no? És a dir, portar-ho al meu rotllo personal i després exemplificar el que és el dramatisme el crescendo, que hi ha un crescendo dramàtic dins de la història. I, bueno, crec que, doncs sí, per això va sortir com ha sortit.
És un tema, realment, que per molt que es versioni sempre posa la pell de gallina a tothom, eh?
És que és com una història que et remou les entranyes, realment.
Sí, sí. Un altre dels temes que ens ha sorprès moltíssim és, perquè esclar, estem parlant de ritmes i melodies de la Mediterrània, però no tant estàs també d'utilitzar el tango, d'utilitzar el fado, que té un punt també de Mediterrani. El tango, sí. En aquest cas, amb un poema de la Mercè Rodoreda, bueno, entre tango i habanera, d'alguna manera, que és Sirena.
Sirena dels meus pecats, damunt d'un roc ajaçada, que en xarxes amb la mirada la palaia i els barats.
Sí, jo crec que és... Sí, aviam, el tango l'ha portat una mica el guitarrista, que és italià i que ell ha tocat molt tango i això, però... I després vèiem que funcionava perquè tenia més força, no? Però jo amb el meu inconscient realment jo volia fer com una habanera, no? És a dir, la sirena parla de mariners i parla d'aquesta encanteri que fa la sirena, no? I que és malvada, doncs també em donava peu a la dona, no? Aquesta figura de la dona, doncs la pecata, no? La part pecata del disc, no? Malvada, doncs, i sí. El que passa que la vanera, clar, és més suau. Aleshores, doncs, al final el diguem-ne, el deix, el, no?, de tango li dona una miqueta més de picardia.
Però també sorprenent la versió de la Caterina Albert, que és Víctor Català, del cant de Juliol, que és fins i tot té un punt cabaretístic.
No t'estimo, Juliol, així.
Totalment, sí. A mi m'encanta el cabaret, des de sempre. M'ha agradat, per exemple, la cabaret de la Isa Minelli, el cabaret alemany, no? I bueno, no sé, em va sortir per aquí perquè, home, vaig trobar com molt divertit aquest poema en el que se'm fot una mica del mes de juliol, no? I s'enfada amb ell i li diu, és que ets roent com una bagassa. No, l'estiu com una bagassa, en un moment, que jo no sabia, però que bagassa volia dir prostituta, vull dir que és realment, té un punt inclús obscè, no? I aleshores, doncs, em va sortir aquesta cosa una mica com irònica.
Escolars amb l'esperit pels barrons...
Ens parla, com dèiem, d'aquesta mitologia femenina mediterrània, de bruixes, de sirenes, també, i de ho dieu d'una manera molt concreta, dieu, la metàfora de l'art, l'obra vol servir al guariment del passat obscur viscut per les seves ancestres.
Bueno, és això, no? Al final, fent una mirada enrere, doncs clar, veus tot l'univers, diguem-ne, femení, sensual i màgic de la dona, però evidentment també veus tot el seu patiment, no? Aleshores, doncs, bueno, jo crec que en general l'art ja és un acte de... no? Com de sanació per un mateix, no? De transformació, de superació. Però aquest disc ja, o sigui, ha sigut molt més, perquè, bueno, doncs les dones tenim aquesta... Que en el fons, bueno, dones i homes, tots, no? Portem aquesta càrrega d'això, de... Ara va sortir aquest article al Sapiens de bruixes cremades i tots els noms i tot el com les van jutjar, vull dir... I són coses que han passat aquí a Catalunya, vull dir, no tan lluny. Aleshores, és una mica això, no? Jo crec que posar en veu alta, doncs això, algunes parts obscures també, a través de la metàfora de l'art.
L'art com a sanació, en aquest cas. Aquest Pecata Beata és una bona mostra de la cantant i clarinetista Carol Ortiz. En aquest cas, tu t'encarregues a la veu, amb el clarinet també. Qui t'acompanya també en el disc?
Bueno, tinc uns músics increïbles. Doncs en aquest mateix testament d'Amèlia, doncs hi ha el Bartolomeu Berengui, la guitarra, la Sandrine Robillard, que és una llarga col·laboradora meva, el violoncel, el Pau Lligades, el contrabaix, que també és el contrabaixista de la Gemma Homet, i el mestre Aleix Tobias, a la bateria, percussions, que em va posar, doncs, va ser la guindilla en el pastel, no? Allò.
Doncs aquest Pecata Beata, que ha sortit en Microscopi, que des d'aquesta setmana està a les diverses plataformes, amb la Carola Ortiz i tot el grup de músics de primera línia que els acompanya. Carola, marxem, i no podem marxar sense que ens diguis un dels temes i ens expliquis el perquè. Quin tries?
Mira, trio Carmeta, perquè és un homenatge a la meva iaia, que era de Barcelona, i és així com un aire rumbero, i és instrumental, és tot instrumental.
Doncs amb la Carmeta ens quedem. Moltíssimes gràcies per tenir la trucada, la videotrucada al programa. Molta sort amb aquest Pecata Beata. Recordem que tothom el pot començar a escoltar i gaudir a les xarxes, a les plataformes de música, i si no, a través de segell microscòpic, és una bona oportunitat. Carola, com dèiem, gràcies i bona nit.
Moltes gràcies, un plaer, i bona nit a tu i a tots els oients.
Així de bé sona aquest Pecat Aviat amb peces com aquesta Carmeta. És la Carol Ortiz.
I Catmans, l'estiu del Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Doncs així hem arribat al final del programa d'avui. Us hi hem acompanyat amb Dani Rodríguez, els controls i vies de so, Esther Plana i Quim Rutllant.
Que tingueu un molt bon diumenge per marxar. Una peça de Conrad Saló amb la Cobla Marinada. Abraçada. Fins la setmana que ve.
Escolta l'estiu a Catalunya Ràdio. Ens tens a tocar. No sé.